Notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell.
Si els llevan com ponent i els bon temps sempre a l'espera i els bon temps sempre a l'espera i una dona marinera
Molt bon vespre i siau benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Han començat amb aquesta jota marinera, en la veu inconfusible de Miquela Lladó, una de les grans divas del panorama musical illenc, perquè ningú com ella per fer-nos d'ambaixadora al programa d'avui, dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. I per això vos hem preparat una edició especial, la primera novetat de la qual és que, si no ho heu notat, hem fet fora el presentador titular. Per començar, rebrem la visita d'Eva Baltasar, que ens xerrarà del seu Mamut, novel·la que tanca la trilogia de Permagel i Boulder i que l'ha confirmada ja com una de les veus a tenir més en compte de la literatura catalana. Just després, connectarem amb l'autora illenca del moment, Laura Gost. Amb el món es torna senzill, ha demostrat que la cosina gran no va ser flor d'un estiu i xerrarem amb ella d'aquest monòleg interior amb els trastorns alimenticis i sentimentals com a força motora. Dues escriptores, dues dones, dues artistes de futur amb qui xerrarem de la seva obra i de com celebren un dia com el d'avui. Començam. The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. More than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. Mamut tanca el tríptic encetat en Permagel i confirma Eva Baltasar com una de les noves veus de la narrativa catalana. L'heroïna de la novel·la és una dona arcaica, atrapada en la vida moderna, doctora en sociologia, i com les altres dues protagonistes, el tríptic de Baltasar no encaixa. Vol tenir un fill i no ho aconsegueix, i per això s'aïlla voluntàriament de la societat, on connecta amb el seu jo més primitiu. En parlam amb l'autora, Eva Baltasar. Com estàs? Benvinguda al Albercocs i Cireres.
Hola, bon vespre, gràcies, molt bé estic, gràcies.
Gràcies a tu per participar en aquesta edició especial d'un dia com avui, que és aquest 8M, i per començar, evidentment, m'agradaria fer una primera referència en aquesta data que tenim assenyalada, només per demanar-te com celebres tu aquest dia i si és que el celebres.
Mira, doncs l'he celebrat de manera gairebé involuntària, eh? Avui he hagut de baixar a Barcelona a acompanyar una mica per entrevistes, no?, pel Mamut, i he dinat, mira, l'he celebrat menjant amb dones que m'estimo. He dinat amb una amiga meva i ara, quan han tornat a casa, he pogut sopar amb la meva filla gran, per tant, amb això em dono per satisfeta.
Una manera guapíssima d'haver celebrat aquest 8M, clar que sí, envoltada de dones i dones que estimes. Eva, tu te defineixen com una de les noves veus femenines de la literatura catalana, ja d'ús uns quants d'anys, això és evident. T'agrada l'etiqueta o t'estimaries més només que te diguessin que ets una veu?
A mi les etiquetes, en general, em deixen bastant freda. Trobo que són molt útils, a l'hora de parlar dels llibres. Per parlar de persones, bueno, poden ser molt restrictives i molt limitants. Mm-hmm. Les entenc, però jo prefereixo això, una veu. Sí, ja m'està bé.
Que la resposta és no t'agrada l'etiqueta, no?
No m'identifico. No és que no m'agradi, és que no m'hi situï representada.
Val. Perfecte. Idò, cobrirem aquesta part de l'entrevista, que era un poc aquella que havíem de començar, no?, a fer per entrar en calor, però ja volem passar a xerrar de la teva obra, evidentment. Ja ho comentava a la introducció, la protagonista d'aquesta tercera novel·la és una dona que tampoc no encaixa, que ho té en comú, no?, amb les protagonistes de les altres dues. Per protagonitzar una de les teves obres, s'ha de ser un outsider. És a dir, totes les dones, a més, tu trobes, això te neix de, per ventura, el teu pensament que totes les dones, a la nostra manera, pel pes que tenim de la història, pel pes que tenim social, pel pes que tenim en la nostra vida quotidiana, hem de ser una mica outsiders, Eva?
Que ho haguem de ser, no ho sé, que ho som, jo crec que sí, i bastant, no? I moltes, i n'hi ha que més i n'hi ha que menys. Però sí que és cert que jo, a l'hora d'escriure una novel·la, que necessito trobar una veu que m'interessi molt, i a mi les veus que m'interessen són les d'aquestes dones que transiten pels límits, que viuen en incomoditat dins de la seva societat i que necessiten parlar-ne i dir i mostrar aquestes incomoditats.
De fet, això ho tenen en comú les tres protagonistes de les tres novel·les, no? Que totes viuen aquí un poc al límit, no? I sí. Només la protagonista d'aquesta darrera és la que aconsegueix donar aquesta passa endavant, no? De realment desfer-se d'aquesta realitat que no li acaba d'anar ni d'estar
Exacte.
Bé, no?
Uh-huh. Sí, jo la veig la més coherent, la més valenta també, eh? Les altres dues, tant la de Parmagel com la de Boulder, una mica parlaven des d'aquest estar dins, no? Des d'aquesta incomoditat, des d'aquest patiment, però no acabaven de fer el pas per sortir. I en canvi, uh-huh, la Mamut sí que és una dona molt coherent, que veu que en el moment en què que s'està acostumant a l'explotació, diu ella, o que s'està acostumant a patir, perquè és molt fàcil, de vegades, com que pots suportar el patiment, sembla que sigui molt fàcil suportar-lo i vas fent dia a dia, però ella s'atura i diu, mira, jo no vull seguir així, me'n vaig cap al desconegut, me'n vaig cap a les muntanyes, i fa aquest viatge, no?, i aquest viatge una mica que també és entrar una mica dins de si mateixa i descobrir les seves zones fosques, també.
És com la granota, no?, que no ha esperat que l'aigua bollís, sinó que ha botat abans, no?, d'acostumar-se en aquesta temperatura que ens diuen que és la millor manera, no?, de fer-te empassar amb tot el que te volen fer empassar. La narradora i protagonista d'aquesta Mamut se defineix com una dona, ho hem dit abans, arcaica, que està atrapada en una vida moderna. Per què penses que aquesta és la definició que encaixa amb aquesta protagonista?
Mira, aquesta és la definició que va pensar la Maria Buigas, la meva editora, que li encaixava, perquè la va escriure ella. I jo trobo que és molt, trobo que és molt encertada. Sí, perquè és una dona que fa aquest viatge cap a allò més... Es mou per instints. Al marxar, el que fa és, al final, és obeir un instint que diu, aquí no estàs bé, i marxaré i me n'aniré cap a aquella soledat i cap a aquella salvatgia. Llavors, segueix aquest instint, va cap allà, i d'allà és on ha de començar a aprendre com sigui a sobreviure d'alguna manera, no? Llavors jo la pregunta quina era, perdona, és que he començat a parlar de
una dona arcaica atrapada en la vida moderna, i tu
sí.
Dius que la definició no és teva, que era de la teva editora,
sí, no,
evidentment,
això.
Però trobes que és adient. Per què?
Sí que li escau. Doncs per això, per aquest seguir connectant amb ella mateixa. El capdavall el que fa és connectar no només amb la part conscient, sinó connectar amb la part inconscient. I això ens connecta amb el primitivisme. I això la porta a buscar allò essencial, allò palpable, no? Allò que podem tocar amb les mans, no només amb el dit, fem les pantalles, no? I, no, amb les mans. I què és el que necessita ella? Doncs mira, un sostre, per més destartalat que estigui, no és una, la masia on va no és un mas gens bucòlic i amb gaires comoditats, vi, oli, pa, aigua i llenya per escalfar-se. Uh-huh. I fa tot aquest despullament i s'adona que pot prescindir realment de moltes coses materials i que en aquest viatge també comença a prescindir precisament, ara que en parlàvem, de les etiquetes.
Uh-huh. Precisament és això, aquesta protagonista d'aquesta tercera novel·la, que no és una trilogia, crec que has dit que és més aviat un tríptic, no te sents tan identificada amb l'estil de trilogia, però sí que trobam aquesta protagonista que s'aïlla. Fa un parell de mesos entrevistàvem també aquí a Albercox i Cireres una altra autora, Carlota Gurt, que vàrem xerrar amb ella de sola. També tenia una protagonista que s'aïllava del món, que connectava amb la seva part més primitiva, un poc com es fa a Mamut, no? El nostre jo salvatge, penses que és que sempre surt i que només necessita les condicions per fer-ho? És a dir, aïllar-te en aquesta masia que no és precisament un palau enmig de les muntanyes per surar? Mm.
No sé, potser hi ha gent que s'aïllaria així i el seu jo salvatge no floraria. Hi ha gent que viu a les ciutats i el jo salvatge només sortir per la porta o només llevar-se pel matí i ja surt amb la seva parella o ja surt amb els seus fills o ja surt amb el veí o ja surt amb qui sigui, no? Això del jo salvatge, hi ha moltes maneres també de fer-lo sortir, no? Uh-huh. Llavors, jo a l'hora d'escriure ho poso molt fàcil, aprofito paisatges de la meva pròpia vida, i en el cas de Mamut, jo aquesta sortida o aquest voler explorar aquest jo una mica més salvatge és una cosa que vaig fer fa 20 anys, quan era molt jove, que vaig deixar tot el que tenia a la meva vida muntada a Barcelona, la feina, tot, i me'n vaig anar en mas, molt aïllat, del Berguedà, i una mica aquest viatge jo ja l'he fet. No estic explicant la meva vida, Mamut, això sí. Jo aprofito aquest paisatge, no?, aquesta ruralitat que jo conec, que crec que hagués pogut ambientar la novel·la o posar la protagonista, igual seria en un desert o una illa molt petita, però en un lloc molt, molt reclòs. Mm-hmm. Posant-m'ho fàcil, me'n vaig cap a aquesta ruralitat. I allà ella sí que explora aquest cantó més fosc, no? I m'interessen els personatges com a lectora, els personatges que m'incomoden, que em generen, no sé, qüestions, no? I com a escriptora crec que també necessito aquestes protagonistes que em qüestionin, que em generin també incomoditat i que em facin entrar cap a les meves pròpies zones fosques, cap a aquesta salvatgia.
Evidentment sí que te va servir aquesta experiència que vas fer tu, no?, quan tenies uns 25 anys, que te'n vas anar al Berguedà, no?, també, a un lloc allà, i tenies un veïnat, un pastor, també.
També tenia un pastor i hi havia una ermita, tu, com solitud. Ho vaig viure.
Vares
però ja està,
tot,
a partir d'aquí s'acaben els tímids.
Molt bé. Vares tenir aquesta documentació, però que t'ha servit, que no és la primera vegada que fas servir un viatge teu, no?, per donar vida a una de fet, te faig un incís, després reprendrem Mamut, però a la teva segona novel·la te va salvar un poc la vida, un viatge que havies tingut tu per realment... donar-li vida en aquesta segona novel·la, perquè estaves com... L'havies escrit dues vegades i sí. No li acabaves de trobar la veu, no? I precisament vas recuperar una experiència teva per poder-la reescriure, sí, i sentir-la, sí, no?
Tal com ho explica, sí, el Boulder és una novel·la que jo he escrit tres vegades, mm-hmm. Les dues primeres no n'acabava d'estar... La veu no m'acabava de convèncer. I a la tercera em vaig rendir, vaig demanar una imatge per començar, sisplau. Vaig mirar cap al cel, que és on plouen les idees, i em va venir un record de quan jo era molt jove, també. Mira, és que de jove havia fet tantes coses. I viatjava amb la motxilla per Xile, no? I concretament a l'illa de Chiloé, una nit de temporal, vaig embarcar en un vaixell mercant, no? I així comença la novel·la de Boulder, que després ja la protagonista la deixa una allà i la fa jurar altres històries, no? Però sí que aquest record em va... Sí, com has dit, potser sí que em va salvar la novel·la.
Veus, la documentació realista de vegades ens fa molta falta i ens fa surar. Reprenem el discurs de Mamut, tornem en aquesta tercera imatge d'aquest tríptic que has dibuixat en les teves novel·les. Deies abans que la teva protagonista necessita ben poca cosa per viure, necessita oli, necessita aigua, llenya per escalfar-se. Ara que, ho podem dir clarament, ha arribat la guerra, podríem interpretar la teva novel·la també com una mena de manual de supervivència, si venen mals temps. Més que res, perquè així la tornaré a llegir i agafaré notes. Me faré un llistat.
Sí, clar, les novel·les ens poden nodrir del que sigui. Jo no l'he escrit amb aquesta intenció, però la novel·la és la mateixa per tots i cada lectura que hi vulguis fer, per mi totes són molt vàlides. I sí, se'n poden aprendre coses. Jo vaig aprendre coses en aquell viatge meu, no?, en aquestes zones, i algunes estan reflectides. Llavors, si tu vols prendre com un manual de supervivència... Mira, potser t'estalviaràs alguns
mal de caps. Sí, agafaré nota, ja t'ho dic. Sobretot el moment encendre un foc, que és
algo
que...
Com fer un bon foc.
Sí, vull dir, no, la pràctica no la duc massa bé. Igual amb la teva novel·la ho aconseguiré qualque dia.
Però vigila, intervé el gasoil i és una mica perillós, però funciona.
Molt bé, me faré envoltar de qualque bomber o qualque cosa, sí, perquè millor. Me veig bastant perillosa amb aquesta situació ara mateix. Continuem parlant d'aquesta protagonista, que ja hem dit que s'aïlla de manera voluntària, o sigui, fa aquesta passa per dir jo no estic a gust en aquesta societat, me'n vaig, m'aïllaré, en un món que està absolutament interconnectat com el nostre i que en els darrers dies ho vivim més que mai, no?, amb la sobreinformació que ens està arribant de tot tipus, no?, aquesta sobreexposició, aquesta intoxicació constant d'imatges que ens arriben. Tu també creus, penses que les relacions socials, les relacions per xarxes estan sobrevalorades?
Sobrevalorades? No ho sé. El que sí que crec és que realment és això que tu deies, que ocupen bona part del nostre cap, del nostre temps i del nostre jo. Jo, per exemple, aquest accés... Tu ets lliure, jo crec, de triar estar sobreexposat o no estar sobreexposat. Jo, per exemple, no estic a la xarxa, no estic a televisió, no miro els diaris, ja m'assabento de les coses, perquè parles amb gent i ja t'ho expliquen, però no tinc aquesta sensació de sobreexposició. Llavors, és una mica de ser una tria personal, triar no exposar-te, perquè és molt fàcil entrar-hi, no? Tots tenim un telèfon mòbil, tots tenim un ordinador, i és molt senzill, no? Però potser el que caldria és aquestes estones de soledat, aquest ser capaç d'estar amb nosaltres mateixos i prou, no?, per conèixer-nos, més que res, per saber com volem viure aquesta vida i a què volem dedicar les hores i quines menes de relacions volem, no?, amb més proximitat, menys proximitat, més autèntiques, menys autèntiques. És una cosa que hem d'escollir nosaltres, no deixar que escollin per nosaltres. És una cosa que, sobretot amb les noves generacions, no?, la gent que puja, que ja, mira, una filla de la petita té 10 anys, vull dir, per ella el mòbil ja és una cosa com
una extensió.
Que ha nascut amb el mòbil, no? Sí. Llavors, fer aquest exercici de triar, jo el puc fer perquè jo vaig néixer sense mòbil i sóc molt conscient com va entrar la meva vida, no? Però amb aquestes noves generacions és molt més complicat això. I jo crec que s'haurien d'educar precisament per això, perquè puguin preservar aquesta llibertat i aquesta capacitat d'elecció que és tan complicada.
Clar, aquestes estones de desconnexió activa. Recordem que parlàvem en aquests moments amb Eva Baltasar, ella és l'autora de Mamut, aquesta tercera novel·la que completa un tríptic i editada per Club Editor. Fet aquest recordatori, Eva, sí que tornant també a lligar la nostra conversa, les teves protagonistes, la teva narrativa, la teva veu, amb la jornada que vivim avui del 8M, m'agradaria també fer un apunt que el teu llibre, l'única interacció humana que té la protagonista és amb aquest pastor veïnat, no? I què fa? Que li ofereix prostituir-se, aquest pastor veïnat. Tu penses que tant els hi costa als homes, per ventura, de fugir de dinàmiques de poder quan es tracta de tractar amb una dona?
No ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo he tingut molt poc tracte amb homes a la meva vida. És una cosa molt curiosa, però sí que estic... He nascut en una família amb majoria de dones i la meva pròpia família ara tots són dones. Jo diria que és casual, no sé si és ben bé així o no, eh? I he pogut portar una vida bastant, pel meu compte, i bastant aïllada, però sí que el que retrato en la novel·la, ella ho diu, no tant amb el pastor, que és, bueno, és un personatge, però sí que té relació amb altres persones i una és gent que va allà, que va davant de casa i que es queden a passar la nit perquè estan d'excursió o el que sigui, i hi ha un moment en què diu que ella, quan està parlant amb un home, nota que el sexe està... ja flueix, li surt de la boca, no? Ja, és com una mena de xarxa que ja l'atrapa, perquè quan es troben un home i una dona sols en un lloc aïllat, l'home és incapaç de no pensar en això. Jo no sé si és així o no és així, vull pensar que no és així arreu, però en el cas de la protagonista he volgut que ho visqués així, perquè és una cosa que jo mateixa he pogut viure i que sí que s'ha donat, no? És a dir, ostres, aquesta sensació...
Per Magel, Boulder, ara Mamut, són els tres títols metafòrics de tres novel·les protagonitzades per tres dones diferents, però que s'assemblen de qualque manera. Ara que ja les has viscudes a les tres, que ja les has escrites a les tres, que les has fetes parlar a les tres, què és el que més t'agrada de cada una d'elles? Ara t'acabes de fer triar...
Ui, aquesta pregunta sí, no l'havíem fet mai, eh? És aquelles que més bo que... Bueno, mira, improvisarem. No, de Permagel hi ha certa frescor i certa innocència. A mi encara... Potser perquè és la primera, no? Però la veig la més... Tot i que ho té molt clar i que pateix molt la vida, la més innocent. Això jo, eh? La Bolder a mi em sedueix moltíssim. Jo, mentre escrivia la novel·la de la Bolder, em vaig enamorar d'ella. M'havia enamorat d'una dona fictícia, però que per mi era molt, molt real, em servia moltíssim. L'hagués volgut per amant. Uh-huh. I la de Mahmood, jo li envejo aquesta coherència, aquesta confiança en ella mateixa. Això a mi em fascina, m'encanta. Vull dir, jo voldria ser com ella en algun sentit.
O sigui, que en realitat tu no t'identifiques en cap de les tres, no? És ficció i punt.
És ficció, les prenc com a mirall i aprofito una mica la seva veu per mostrar coses i cànons i comoditats que jo sí que pateixo pel fet de viure en la societat que vivim. Ara, jo no em veig exactament com elles. Potser una mica sí, i amb elles m'atreveixo a dur-les una mica més al límit. Jo potser amb la meva vida potser no em duria tant al límit. O potser sí, hauríem de veure, però escrivint és més fàcil. Em poso la seva pell, ho deixo moltíssim, i les porto una mica cap enllà, faig el tast, a veure si anéssim cap aquí, a veure com podria ser. Després ja veuré.
Un poc de reptes, no? Una miqueta més cap aquí, més cap aquí, i a veure com va sorgint.
Exacte.
De fet, faig servir la tècnica de monòleg interior. Curiosament, la nostra propera convidada també la fa servir a la seva novel·la El món es torna senzill. A tu què t'ha portat el relat, aquesta tècnica? Perquè sí que tu quan escrius narrativa, quan escrius prosa, no deixes de pensar en, diguem, amb el llenguatge poètic, no? El tens en ment. Després és d'una altra manera.
Sí, a veure, clar, jo és que no sabria expressar-me d'una altra manera. Clar, jo abans de publicar o d'escriure narrativa, doncs portava 15 anys escrivint i publicant poesia, i jo crec que m'he format com a escriptora escrivint poesia, per tant, no tinc molta cura del llenguatge. I també, amb aquesta primera veu, em surt, jo crec, perquè jo també vinc d'una poesia doncs, com molt intimista, com molt confessional, i la primera persona és el que més segueix, no?, la línia aquesta. És com si una mica de la poesia a la prosa fos només una petita onada que hi va, no? No hi hagués gran diferència. Per tant, per mi és un moviment natural. Jo crec que em costaria molt escriure doncs, així en tercera persona o amb molts personatges, no? Són novel·les que per mi s'acosten molt al poemari en aquest expressar-se des de la intimitat, que ja no és 100% la meva, però que no deixa de ser la intimitat del personatge en aquest cas.
Però sí que penses que escriure narrativa, no?, estrenar-te en Permagel i haver escrit també Bolder i ara Mahmood, t'ha ajudat a rompre aquesta bimbolla de l'ego que t'havies construït amb
sí,
la teva poesia.
Clar. Sí, és que clar, quan fas poesia d'aquesta més intimista i això, jo no me n'havia adonat, perquè hi ha molts anys parlant des del jo, no? I al final és aquesta bombolla, que dic jo, de l'ego, que fa una mica el pudor ja de resclosit. Llavors, el fet de crear un personatge que ja és una tercera persona, encara que parli en primera persona, allà corre aquesta distància, fa que corri molt l'aire i per mi ha estat molt, molt sanador, ha estat molt alliberador també, no? I ho deixo, ho estic gaudint molt.
Aquestes tres experiències, no? Aquestes tres veus que has tret de dins de tu i que has emprat com a mirall, com tu mateixa dius. Les tres novel·les sí que hi ha també un tema que surt, que és la maternitat, no? Surt d'una manera o d'una altra, està present als tres llibres. Evidentment, la maternitat sempre ens du un poc a parlar d'uns dels grans cavalls de batalla que en un dia com avui tenim molt presents, que és la conciliació de la vida familiar, de la vida laboral. Creus que sempre surt aquest tema perquè d'alguna manera també ens defineix o perquè realment és una cosa que no hem aconseguit encara solucionar i per això sempre li donant voltes?
Clar, en cas de les meves novel·les, jo no dono voltes al voltant d'això, eh? Jo parlo de la maternitat.
De la maternitat. Jo ho he volgut lligar amb el fet de la conciliació laboral.
Mira, jo crec que és un dels temes de la meva vida. Jo crec que tots els escriptors i escriptores tenim els nostres temes, però per mi un de molt important i que m'obsedia i des de petita, no sé per què, però jo volia tenir 4 fills i 5, unes bestialitats, no? I de fet vaig ser mare molt jove, jo vaig ser mare als 24 anys i la primera filla ara farà 19, o sigui que no sé, des de... I m'ha acompanyat molt el tema i el treballo en la meva poesia, m'he seguit treballant, és un dels fils, no?, gruixuts que recorre el tríptic, en Permagel amb una mare que apareix especialment tòxica i una protagonista que no vol tenir fills, en Bolder, doncs, mostrant dues maternitats potser una mica polaritzades, no?, la d'una parella que una vol ser mare i ho viu amb molta alegria, amb una mena de nirvana, i l'altra que realment no vol i assumeix una maternitat no volguda i s'ha de construir com a mare d'alguna manera. I en Mahmood, doncs, és una dona que més que el tenir el desig de construir-se socialment com a mare, el que té el desig és purament de ja estar, que també és una de les facetes de la maternitat, eh? Perquè jo crec que ens centrem molt en el fet aquest de la construcció social sobre la maternitat, i realment és un tema que moltes dones, bueno, moltíssimes, ens afecta i el portem com bonament podem, però en el seu cas també hi ha una faceta que és aquesta més animal, és aquest desig més biològic, i que ella segueix aquest instint i simplement el que vol fer és això. Per tant, és un tema que a mi m'interessa molt i m'interessa precisament estudiar o aprofundir, no?, o bustejar una mica en aquestes parts més fosques, en aquestes parts que potser jo no he llegit tant sobre elles, o no són tant les que es parlen al carrer, sinó aquestes altres bandes i aristes que tenen que té la maternitat en general.
Maneres de plantejar-se-la, evidentment, però sí. També t'has llegit dir que, per aventura, la propera obra, que ja estàs mig engirgolant dins del teu capet, intentaràs evitar, no?, la temàtica de la maternitat.
Sí, sí, la maternitat, res, clar. Ja et dic, ja porto tants anys fent de mare, escrivint en poesia sobre la maternitat, que no tota la que tinc és sobre la maternitat, però és un tema que ha anat sortint, i ara que sigui un fil del tríptic, i clar, i la feina d'escriptora a vegades no és només escriure llibres, també hi ha l'acompanyament, els grups de lectura, i he parlat molt sobre maternitat. Llavors és un tema que tinc com una mica... Ja, m'he cansat.
I jo aquí, que te faig parlar de què? De maternitat.
No passa res, tranquil·la, aquí ho deixarem. Igual és l'última entrevista, ja.
No, de fet, me queden pocs minutets per dedicar en aquesta entrevista. No els vull dedicar a la maternitat, Eva, sinó que vull que m'aclareixis una curiositat. Perquè Mahmood... havia de sortir, tu te l'havies plantejat, l'havies començat a escriure abans que Boulder, però Boulder se te va avançar.
Sí, exacte.
O sigui, aquesta història com ha anat? És una curiositat.
Mahmood vaig començar el 2019 i va ser una redacció bastant ràpida de la novel·la, i abans d'encarar el final, no sabia encara com l'havia de fer, el vaig deixar reposar. I en allà va sortir un dels Boulders, però en tot cas va anar molt filat, no?, molt de pe a pa, i ja està, i es va avançar en el Mahmood. I llavors el Mahmood és una novel·la que... Diguem que els ossos, l'esquelet originari, s'ha mantingut fins al final, però que abans era una novel·la més llarga, amb més trama, amb més personatges, amb un argument, bueno, més atrevessat. I el que he fet és anar-lo... M'he donat que era la protagonista més dura i més austera, i el que he volgut és que també la trama i el llenguatge ho acompanyés i fos el màxim d'auster possible. I al final l'he deixat ben bé amb els ossos, exactament el que volia dir i res més, no?
M'ha encantat aquesta metàfora, t'ho he de dir, del Mahmood. M'he imaginat aquests ossos, no?, i també aquesta trilogia del gel, com també t'he sentit qualificar-la de qualque manera, perquè les tres imatges sí que es veurà que te transmeten, no?, aquesta fredor. I bé, Mahmood és aquesta tercera peça que te faltava per acabar de contar una història en tríptic, per dir-ho de qualque manera. I Eva, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb el Barcox i Cireres, amb Ivetres Ràdios. Un plaer. Recordem que Mahmood és, com deien, una tercera novel·la. Primer va per Magel, després va Boulder. I recordar també que tens 10, no?, ja, de publicacions de poesia, també.
11 ja.
11
ja. Mira, just a finals de l'any passat va sortir l'11è Club Editor, també.
O sigui que Eva Baltasar, no li posarem etiqueta, simplement la veu d'Eva Baltasar, que avui hem pogut gaudir aquí al Barcox i Cireres. Moltíssimes gràcies. I
gràcies a vosaltres.
I ja veurem si tot tornem a tenir qualque dia d'aquests i parlam d'altres coses que no siguin maternitats. Què penses?
Molt bé,
mal?
Gràcies.
Vinga, gràcies, Emma.
A reveure.
Adéu.
Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo
En tornar ja tindrem amb nosaltres Laura Agost, l'autora mallorquina, acaba de presentar la seva segona novel·la, El món es torna senzill, que ja va per la segona edició i amb què ha confirmat que la cosina gran no era flor d'un estiu, sinó la carta de presentació d'una escriptora amb ganes de fer-se un nom. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del Facebook, del Twitter, amb l'adreça @albercoxiv3, amb el hashtag albercoxisireres. El WhatsApp d'IV3 Ràdio és 646-934-501 i el telèfon de participació en directe al 971-139-900. Aquesta Macedònia dels dimarts, avui la fa impossible Facundo Tenalla, el control tècnic, Joan Trias a l'assessoria musical i a la documentació, Xisco Nadal al guió i la direcció i jo mateixa, Aina Núñez a la producció i a la presentació. Vos deixam amb una mica de Rocío Jurado, una gran, com sempre, i aquest himne feminista que l'equip d'aquest programa ja fa anys que reivindicava, molt abans que es posàs de moda. Tot d'una tornam amb més albercocs i més cireres.
Pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer visitaban no me dicen nada.
Albercocs i cireres a IV3 Ràdio. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
Una remesa de plátanos procedente de Colòmbia se encontraron más de 100 kilos de cocaína.
Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaína. Fins i tot el Miquel Montoro va fer un vídeo dels seus.
Avui vos explicarem les taronges. Això d'aquí.
Sí, la coca.
Aquesta blanquinó.
Ah, exacte.
Això és el que cura els constipats.
Ah, mira.
L'oasi. El racó d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio.
I d'ai no, això no se lleva.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos i aprendre-ne molt abans de començar i aprendre-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IV3 Ràdio, amb Magda Cortés.
A internet, escoltau IV3 Ràdio a www.iv3.org.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IV3 Ràdio. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
molts han definit la nostra propera convidada com la revelació de les lletres illenques. De ben cert, aquesta lota sí que ha calat foc. Premi Goya el 2018, Premi Pare Colom de Teatre 2021 i segona edició en poc més d'un mes amb la seva segona novel·la. Avui ens visita Laura Agost per xerrar-nos del món Es torna senzill, una història que va de fer-se gran, de madurar i d'aprendre a conviure amb les nostres contradiccions a ritme de monòleg interior i a través del qual acompanyem la protagonista des de la seva adolescència i fins a la seva etapa adulta. Laura Agost, com estàs? Benvinguda al Barcocs i Cireres.
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Estàs on fire, eh?
Estic contenta, la veritat és que no me puc queixar.
Abans de xerrar del teu llibre, com ja li he demanat a la primera convidada que hem tingut, a Eva Baltasar, una pregunta obligada en un dia com avui, 8M, l'has celebrat? El celebres habitualment? Trobes que s'ha de celebrar? Són tres preguntes, però ets la mateixa.
Sí. No, sí que habitualment vaig a les manifestacions del 8M i vaja, sí que crec que és un dia que a vegades, d'alguna manera, és possible caure a xarxes socials a una banalització, no? Dura tot molt a una simbologia que després, si només se queda en un dia, podria quedar buida, no? I, per tant, crec que és important celebrar-ho com a símbol, com a per posar èmfasi i s'exent en la importància d'aquest dia, però alhora crec que, com bé diuen tantes persones avui, és important que no quedi només en això, en simbologia, sense després més repercussió.
La veu de les dones s'ha d'escoltar cada dia, i tant que sí. T'ha agradat aquest apel·latiu de revelació de les lletres illenques? Te sents l'escriptora de moda? Jo no t'ha cap de veure. O sigui, vull dir que no te sents amb aquest vestit.
No, i ara, a veure, bé, jo ho agraeixo, és a dir, agraeixo molt aquesta generositat, no?, de dir-ho així, però vaja, jo crec que en general aquestes etiquetes, no?, crec que són interessants, per exemple, per mitjans, no? A vegades els mitjans de comunicació, per exemple, necessiten algunes fórmules, no?, per anar definint diferents autors, per això parlen d'un veterà, d'un jove promesa, etc. Però crec que jo fonamentalment me sento una persona que escriu, que fa molt de temps que escriu i que ha tingut també molta sort, no?, perquè allò que ha anat fent ha tingut un cert ressò i, a més, una bona acollida, no? Però crec que no me sent molt menys com a sagrada revelació de lletres illenques, m'assembla que això que queda molt gros, i sobretot crec que també és una etiqueta que caduca aviat, no? Perquè si me concentrés en quedar-me dins d'aquesta etiqueta seria molt frustrant, perquè l'any que ve i l'altre sempre hi haurà una nova revelació de les lletres, no? O una nova jove promesa, no? Per tant, que crec important és això, és agrair el fet que el que faig pugui agradar, pugui funcionar i que, a més, se me permeti continuar fent-ho.
Ara mateix estàs passant una temporada fora de l'illa, ets a Barcelona.
Sí.
És fàcil ser una escriptora mallorquina a la ciutat com tal? Ja t'han dit allò de ses illes?
Home, i tant, això de ses illes t'ho diuen el primer dia, també, que és més o menys quan també te diuen i tu d'on ets? I dius, de sa pobla. Ai, jo conec una persona de Maó, aquestes coses, no?
Sí, home, si la coneixes, home, si la coneixes.
Clar, no, jo faig molt aquesta broma, llavors els dic, sí, no, és que és de ses illes, mos reunim tots els diumenges a Cabrera per berenar junts, no? I mos coneixem tots i a més som família, no? Sí, és. I fas una mica d'humor, de fet, fa no gaire vam anar a un programa també de ràdio aquí a Catalunya Ràdio, amb el Sió Comas i en els Amor, en Sebastià els Amora, tot tres, i vàrem una mica parlar d'aquest tema, no?, de també aquest exotisme, que té un punt d'entranyable, en certa manera, no?, que ho passarem com una cosa tan exòtica, tan de germà petit, no?, de ses illes, però que alhora és important, vaja, fer una paròdia, perquè no té cap sentit, no?, si parlam de... Jo crec que per damunt de tot sí que hi ha una consciència que ses lletres catalanes abracen també ses illes balears i per tant, més enllà d'aquests tics que tenen, que ja te'ls agafes més en broma que una altra cosa, sí que per damunt de tot aquí hi ha una consciència de literatura en català, no?, i catalana, i nosaltres en formem part.
Clar que sí, i aquí tenim en Antònia Vicenç, no?, que aquesta darrera setmana ha estat reconeguda
amb
un dels premis de les lletres catalanes de més renom.
Va ser meravellós, i tant.
Laura, xerram de dues novel·les que has escrit tu ja, dues protagonitzades també per dones, i ara també ve una pregunta que estic segura que t'encantarà. Fas literatura feminista o només escriu des de la perspectiva femenina?
No, jo diria que, de fet, si puc juntar-ho, jo escric des d'una perspectiva que és la meva i, per tant, com que jo me considero una dona feminista, la perspectiva entenc que també ho és, no? Però clar, a vegades, clar, quan se diu una novel·la, si és feminista, clar, a lo millor ho associaria igual algunes novel·les o alguns llibres, no?, que se centren molt en una tesi. Aquí, per exemple, com dic, jo puc escriure com a Laura, i com a Laura jo me defines com feminista, però, per exemple, a vegades també pot passar que tinguis un llibre en alguns personatges, precisament no tinguin unes actuacions que siguin feministes sempre, no? I això no implica que en aquell moment l'autor estigui com a perdent aquests principis, sinó que simplement la ficció també mos permet crear alguns personatges que fins i tot poden ser a vegades antagònics en altres, no? Mm. O sigui que clar, com que no és unitària, com que que escric, sí que diria que les persones que fins ara surten quan he escrit posant massa pell de dones, sí que crec que són persones que reunirien uns valors coherents amb el moviment feminista, no? Perquè són persones que tenen molta personalitat, que no tenen una relació submisa en relació a l'altre gènere, que aposten per seguir les seves pròpies pulsions i passions i desitjos, que integren les seves contradiccions sense culpes. Per tant, per jo sí que són personatges que podria identificar com feministes, no? Però sí, perspectiva feminista m'assembla que sense cap dubte des d'aquella on jo escric, sí.
Sí. Si passam precisament a la protagonista d'aquesta darrera teva obra, que és El món estona senzill, recordam editada per Empúries, i que estan parlant amb la seva autora, que és Laura Agost. No arribem a saber en cap moment el nom d'aquesta protagonista. Mm-hmm. O sigui, coneixem tota la seva intimitat, però
sí,
detalls molt, 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 molt íntims, però sí, no sabem el seu nom. Això és pretès, de qualque manera.
Sí, exacte. En certa manera, de fet, hi ha un moment, que això, vull dir, mirant sols és un spoiler, però vull dir que hi ha un moment que ella mateixa fa aquesta reflexió, no?, cap al final, parla amb un interlocutor i ella comenta que creu que no és tan important tampoc el nom, no?, d'una persona. I ella diu, perquè jo, de fet, podria explicar tota la meva vida obviant el meu nom. I la persona amb qui parla diu, no, perquè per jo sí que és important el nom, perquè, per exemple, el teu nom és important perquè tu ets important per jo, no? Però jo crec que a vegades passa això amb els noms, que a nosaltres mos serveix posar noms en els altres perquè és una manera com de catalogar, no?, o de posar aquesta petita etiqueta, no?, nom de pila a les persones que formen part un poc de la nostra prestatgeria emocional, no? Però nosaltres mateixos no mos solem anomenar. És a dir, quan pensam, quan vivim, quan experimentam, no mos anam recordant el nostre nom propi, no? I per tant, com que aquesta novel·la és un gran flux mental, és un monòleg interior molt llarg que dura 20 anys, bueno, 20 anys, evidentment, anant en els highlights, no?, en els punts importants d'aquesta vida de ser protagonista, però, clar, no surt el seu nom per això, perquè en realitat els noms que per ella són importants són els altres. Ella diu en primera persona i, per tant, el nom no té gaire pes.
No t'ho vull forçar un altre spoiler, però la portada del llibre ja és un dibuix d'una lota que està a punt de fer un capfico a un mar, on sí, els que surt és un tauró. Amb sí, això, tu ja vols avisar el lector que s'ha de posar a recer perquè venen neus fortes?
Sí, no, la veritat és que bé, aquesta coberta és fantàstica i sí que subratlla una mica aquest punt d'ironia que té el títol, no? Que és una ironia parcial, perquè per una banda és cert que bé, el que sempre dic quan parlo d'aquesta novel·la és que el món no es torna senzill, no?, a mesura que creixem, i de fet dir que el món es torna senzill en un escenari de pandèmia i de guerra és una provocació, gairebé una broma de mal gust, però sí que d'alguna manera el llibre el que reivindica és que a mesura que tornem grans, no?, anem incorporant eines que tenen a veure a vegades amb com les nostres facilitats les convertim en fortaleses, no?, i dins d'aquesta maduresa d'acceptar tot el que va venint, d'aprendre a surfejar una mica les ones, crec que sí que podem aconseguir que el món se simplifiqui una mica, no?, se torni una mica senzill. Per tant, és un llibre que sí que és cert que té té moments de fins i tot de cert drama, no? O de certa gravetat o solemnitat, però sempre en tot moment la protagonista té com aquesta capacitat de posar-hi un punt d'ironia, de distància, no? Perquè, sobretot a mesura que torna gran, perquè precisament s'ha fet forta.
Aquesta protagonista nostra, que no té nom, en un moment del llibre diu que manté una relació estable amb l'abisme, com si fossin una parella de fet. Com diu la cançó, som massa joves per estar tan tristos i tot i així no ho podem evitar, Laura.
A veure, jo crec que el que mos passa és que a vegades tenim massa por en aquesta idea d'integrar la tristor i també, fins i tot, aquesta idea d'abisme, no? L'abisme sembla una cosa com molt dramàtica, podríem dir simplement d'èpoques més fosques, no? O moments, punts d'inflexió que d'alguna forma mos sacsegen, no? I fan que tot trontolli una mica en el nostre voltant. Aquests moments tenen molt mala fama. Hi ha alguna cosa que de fet sempre mos força a passar-los ràpid, no? Per exemple, quan una persona està radiant, no? Quan estem, jo que sé, enamorats, estem il·lusionats, eufòrics, se tolera més aquest moment, no? Aquest moment de gran alegria, de gran felicitat. I en canvi, quan hi ha una persona que se pot sentir a la millor enfonsada o pot dir que estic en un moment trist, estic aprofundint dins una part de jo que ara mateix me posa trista, me fa mal, això tot d'una hi ha alguna cosa que fa que diguem no, però vinga, supera-ho, no? Torna en el gris, no? I els grisos, aquesta idea de gris com a estabilitat, com a equilibri, evidentment que és saludable, però crec que aspirar a que la vida sigui sempre aquest equilibri no només és inviable, sinó que és profundament frustrant, perquè la vida també és moments de blanc i moments de negres, no? I estar trist, o sentir-se perdut, o sentir que la vida te supera, també, si ho integres bé, jo crec que és molt més saludable i el millor faria que a vegades no caiguem en algunes pulsions com la de la pròpia protagonista, no? A l'hora de voler gestionar un poc aquest control i aquesta estabilitat, perquè simplement acceptaríem que hi ha moments en què no tenim aquest control i no tenim aquest equilibri.
Conèixer, de fet, aquestes emocions pròpies que ara comentaves, conèixer també els monstres propis, és important com fa la teva protagonista per sobreviure?
A mi me sembla fonamental i, de fet, a mi me fan una mica de por, entre cometes, les persones que no coneixen aquests clarobscurs que tenen elles mateixes, no? Perquè penso que clar, si tu d'alguna forma has estat en contacte amb tot això, amb les ombres, amb els monstres interiors, per dir-ho d'alguna manera, quan arribi un moment que el món no se torni senzill, tu ja tindràs un entrenament emocional, no? Sabràs d'alguna forma com fer front en aquests conflictes, en aquests obstacles. En canvi, si se la teva vida és un encefalograma pla on aparentment, i això passa també amb algun personatge, que hi ha personatges que potser dius, home, semblen molt més bàsics, no? Sense que això sigui negatiu, però de sota potser la vida es torna difícil i a vegades no coneixes quines pulsions, a lo millor fins i tot autodestructives o negatives, tu mateix tens a dins, i per tant, quan surten, és possible que te sobrepassin. En canvi, si has après a domesticar-les, pot ser quan, com a mínim, quan se produeixi una situació de conflicte, sabràs quines són les teves fortaleses, quins són els teus punts dèbils, i els sabràs utilitzar en el teu favor, no? En certa manera.
Els primers capítols d'ambdues novel·les, de La cosina gran i Com ara el món es torna senzill, poses molt d'esment a lo que és l'etapa adolescent. Va ser una de les millors èpoques per a tu? O per això
no,
hi tornes sovint? No, però te va marcar de qualque manera? Trobes que és una etapa fonamental a la construcció d'una personalitat?
Sí, la meva adolescència va ser profundament solitària i molt atípica. Vull dir, no, va ser una època de sentir-me precisament molt, molt fora de lloc. Però, i supos que, en certa manera, sí que et cerca moltes reflexions. Varen començar a néixer en aquella època i m'han acompanyat encara ara. Per exemple, La cosina gran la vaig escriure d'alguna manera per fer les paus amb aquella època. Un poc per reivindicar, per una banda, que l'adolescència és important i que no s'ha de tractar amb condescendència ni com una etapa frívola, no? o menor. Però, per altra banda, també volia reivindicar, sobretot amb el personatge de Natina, de La cosina gran, certa dosi d'indulgència, no? Que allò que sent d'adolescents tampoc mos ha de marcar per sempre, que les persones poden evolucionar després i, afortunadament, ho faran. I, en canvi, en aquesta novel·la, crec que allò que més... vaja, que aquells ingredients propis, d'alguna forma, que més allà en el començament, quan els protagonistes adolescents, tindrien a veure amb una rigidesa, amb una certa obsessió per el control, no?, de la meva vida, que jo sí que vaig començar a desenvolupar d'adolescent, supos que en part per això, perquè era una adolescent solitària, que no acabava la millor de trobar el meu encaix, no?, amb gent de la meva edat, i per tant me vaig refugiar molt dins uns pilars propis, no?, dins un univers interior propi, unes rutines meves, i clar, i quan vaig ser adulta vaig veure que clar, que ja no hi havia, no feia falta anar contracorrent, no feia falta construir per contracorrent, i aleshores aquesta rigidesa, aquesta voluntat de tenir tant el control, me va començar a sobrar, i per tant vaig haver de fer aquesta gestió, no?, de entre control i cert descontrol, i d'aquí una mica surt aquesta idea clau de la novel·la, que és en el final el control, no?, o l'oscil·lació entre equilibri, excés, no?, i totes aquestes qüestions.
Coses que sí, coses que no, detalls que sí, detalls que no, però quantes vegades Laura Agost ha hagut d'explicar que no s'identifica amb les protagonistes que escriu? Ens costa molt als lectors de vegades fer aquest pacte amb la ficció, no identificar Laura Agost amb les seves protagonistes?
Clar, a veure, jo diria que, sense cap dubte, sempre hi ha coses d'un mateix, no? Per exemple, a La cosina gran, sense cap dubte, hi ha més coses de jo, per exemple, el personatge d'Anna Rosa, no? Tot i que també na Tina xerra de jo d'alguna manera, perquè quan tu crees un personatge estàs plasmant parts de tu, encara que siguin parts que comparteixes, o parts que com deia abans en el principi parlant de la de feminisme, poden ser a vegades personatges que representen lo contrari a lo que tu t'agrada, no? I tu ja t'assegures d'alguna forma de presentar-los així, no? Que ja és lector, potser diràs, aquest no me cau tan bé, i és perquè potser el lector ha volgut que tu el percebis així. I, perdó, l'autor ha volgut. I clar, en aquest cas sí que és cert, però que sobretot en aquesta segona novel·la, com que hi ha un únic personatge femení que és en primera persona i que té tot el pes de la història, és inevitable, no?, que te demanin això de l'autoficció. És inevitable i alhora no ho hauria de ser, i és cert que crec que és un automatisme que se dispara més quan en el cas de les autores dones, i a més en el cas d'autores dones que escriuen sobre personatges que són coincidents a nivell de perfil o de, no, d'edat, de context. Clar. I clar que aquí m'ho han demanat, però sempre comenta això, que per mi la ficció és una manera de sortir de mi mateixa, no? Me permet sortir un poc de la meva vida, per tant seria molt avorrit que utilitzés la ficció per ser una espècie d'autobiografia. O sigui que la respecto molt, l'autoficció, però jo no és el que és cert quan me pots escriure, i no és, per tant, el que el lector se trobarà en aquesta novel·la.
No és la teva veu. Els agraïments d'aquesta novel·la, Laura, dones les gràcies, te les dones a tu mateixa, a la teva tu infant, a la teva tu adolescent. Què pensaria en Laura adolescent, no? La petita no, que estaria llegint Bromera i Vaixell de vapor encara. Què pensaria l'adolescent si llegís aquesta novel·la?
Home, jo vull pensar que se sentiria... que sentiria orgullosa i sobretot sentiria il·lusionada, no? Perquè diria que aquella adolescent frisava molt de trobar-se en un escenari de serenor i a lo millor de un escenari com a plaent i amb aquesta autorealització personal que jo ara mateix sí que sent, no? Perquè diria que l'adolescència per ja va ser una etapa, sobretot, de cultivar moltes expectatives a través també de la ficció, no?, el cine, la literatura, i per tant, clar, després hi havia aquesta por a que la vida no pogués satisfer-les, i després créixer també va ser aprendre a gestionar-les, no? Però diria que en aquest sentit, si Laura ves que no només que he incorporat coses que vaig viure aleshores, però que aleshores he filtrat per tot allò que ve per aquelles... per una part de serenitat, d'equilibri, que m'adu ara una pau emocional més gran que la que podia tenir aleshores quan no era ni nina, ni adulta, ni res, crec que estaria contenta.
Laura, una darrera qüestió. Tenim dos minutets abans d'acomiadar aquesta conversa, però tu has esmentat Sebastià Alsamora amb el seu Comas, i és que la teva darrera novel·la ha coincidit en el temps, no?, també en les seves darreres publicacions. Trobes que la narrativa que s'està fent ara mateix des de les Illes viu un moment especialment dolç, fèrtil, o que sempre en realitat hi ha hagut, no?, bones feines que han anat sortint i que per ventura ara les veiem més o tenen més visibilitat?
Sí, jo crec que sempre hi ha hagut, o vaja, la meva percepció com a mínim és que a les Illes sempre hi ha hagut grans autors. A més, hi ha autors ara, com abans comentaves, n'Antònia Vicenç mateix, no? però tants altres que han estat referents i que encara ho són. I simplement jo crec que a vegades, una mica lligant-ho amb això de si ets de les Illes, no?, en el Principat, crec que ha coincidit que tres persones d'allà han tret un llibre i, per tant, han anat a cercar una etiqueta que pogués englobar-nos, no?, cosa que no farien amb tres autors de Lleida. Però clar, i això ha generat com aquesta sensació, no?, de les Illes, no?, estan fent molta feina. I dius, sí, bueno, és que allà també arriba a internet, clar. I hem escrit durant la pandèmia.
És que està on fire, Laura, està on fire a les Illes.
Sí, exacte.
Moltíssima sort amb el món es torna senzill. Moltíssimes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista al Barcos i Cireres, i segurament que te tornarem a convidar, perquè això voldrà dir que has tornat a escriure, Laura. Sempre un plaer.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
I el programa d'avui. Moltes gràcies per la feina feta així com a Nadal a Facundo Tenalla. Vos esperam a tots d'aquí a 7 dies. Hi haurà més albercocs, hi haurà més cireres. I ara, per acabar, una mica de Cyndi Lauper, que sempre anima qualsevol festa, això està clar. I com vas demanant sempre, recordeu-vos de ser molt feliços. Adeu, fins la setmana que ve.